de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç, ningú no m'espera, no tinc res de què fugir. Misteriosament feliç.
Passant de 4:45 de la tarda. Molt bona tarda de nou, Francisco, Uri.
Molt bona tarda i gràcies per convidar-me. Que estic emocionat.
Ja et veig, ja ho intueixo, ja ho noto en l'ambient, perquè avui el que ens fa feliços és rebre un cantant, un compositor i productor musical que celebra els seus primers 30 anys de carrera amb un disc titulat Turisme per la memòria, al qual pertany la cançó que estem sentint, Misteriosament feliç. L'hem conegut amb múltiples facetes, sempre canviants, i avui el volem conèixer doncs, una mica més de profunditat. Ell és en Marc Parrot. Marc, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, hem començat el programa Misteriosament feliç i ho hem dit i ho tornarem a dir tantes vegades com faci falta. És una de les cançons més precioses que s'han escrit mai, Marc.
Ah, sí?
Doncs, tota de bo. Vull dir, o sigui, quan es crea una genialitat així, vull dir, és conscient un del que arriba a fer?
És que, clar, quan estàs treballant no n'ets conscient ni penses en aquests termes. I, de fet, és millor que sigui així, perquè tu pots pensar, uau, quina cançó acabo de fer més meravellosa, i tenir zero feedback. Aleshores, el que fa que una cançó, com a mínim, objectivament sigui bona, o no, és la valoració que en fan els altres. I això, com tampoc ho controles del tot, vull dir, pots controlar una mica, intentar-ho, però hi ha una part que ningú sap. I hi ha una certa màgia amb tot això. Per sort, perquè si no podria ser fruit d'especulacions i d'altres coses. I aquí tots ens hi juguem una mica la vida, no?, els que apostem en aquest món.
Fixa't que fa 30 anys des del teu primer disc com a Marc Parrot es titulava Solo para locos. Mm-hmm. Era una mica, Marc, premonitori del que seria la teva carrera o no?
No. La idea d'aquell títol era... Bueno, de fet, el vaig treure de la novel·la del Hermann Hesse, del Lobo Estepario, no? D'algú que no se sent confortable en el món que li ha tocat viure, no? I sobretot socialment, a nivell, en aquell cas, potser de classe, no? Però... per mi tenia el sentit que en aquell moment de la meva vida, amb la qual jo ja havia tingut una experiència com a artista, que havia fet en un primer disc amb un grup i que a més ens va fitxar una multinacional, i va ser com un sacseig molt desagradable el trobar-me amb quina era la realitat, no? Del món de la música, de com es promocionava, de com s'evolucionava, de com es creixia dins, no? Que vaig pensar, necessito que això em serveixi personalment per créixer, per entendre'm, per encaixar amb el món, ja més enllà, ja amb el món de la música. I dins d'aquesta recerca, d'aquest punt de sentir-me una mica necessitat de compartir totes aquestes confidències, tots aquests neguits, i que això, d'una forma saludable, em fes encaixar una miqueta més... vaig trobar que aquest era el títol adequat, tot i que, bueno, si he estat boig ja m'he acostumat, vull dir que no em noto boig.
Fixa't que, clar, també et volíem preguntar avui, Marc, si has notat aquesta crisi dels 30, musical, s'entén, eh?
Sí.
L'has notat, tu, de dir, ostres, aquests 30 anys, no sé si passen factura cap a bé, cap a malament, quina lectura en fas, tu, d'aquests 30 anys de vida musical?
Per mi és un moment de reflexió. Vull dir, m'he pres aquesta celebració com un aturar aquesta dinàmica de fer un disc cada 2 anys o així, no? De posar-me amb aquesta, entre cometes, pressió, no? De mirar endins, de dir què tinc ganes d'explicar i com ho he d'explicar i posar aquesta pausa i de cop dir... vaig a veure què és el que he fet fins ara, sí. Vaig a gaudir, vaig a donar-me un temps i amb tot això experimentar amb altres formats que segurament tenen més a veure i estan més en consonància amb com es difon actualment la música i tenen més a veure també amb com la gent la consumeix, no? I aquest projecte m'està permetent això, agafar una mica de distància, mirar una mica endarrere, evidentment sense nostàlgia, perquè no tinc cap sentiment de que hagi fet res important dins del que és la meva carrera. Vull dir que penso que el millor disc és el que està per fer encara. Per tant, no sento cap nostàlgia, però sí que aquest punt d'aturar-me i permetre'm fer un cop d'ull enrere i fer aquesta visita, per això es diu Turisme per la Memòria, aquesta visita de les cançons que he anat fent i que m'han anat acompanyant amb altres artistes, no? Amb altres mirades, això és un, en certa manera, un caprici, un experiment i un plaer.
Fixa't tu que, clar, dius, o sigui, aquesta reflexió, no? aquest com aquesta digestió, aquest país, aquest disc, és un disc que reversiones a 8 cançons de la teva trajectòria, Marc. Són les teves cançons més estimades? O com has fet? Com ha estat aquesta tria de dir, doncs, aquesta sí, aquesta no, aquesta per més endavant?
Procuro que siguin cançons representatives de cada disc i que, d'alguna forma, ajudin a cosir un fil conductor del que ha sigut la meva evolució durant aquest temps, no?
Tu deies ara que és un disc que compta amb col·laboracions especials, molt especials. T'has acompanyat de 8 artistes sí. I anem, si et sembla, a escoltar aquesta.
Quiero ser silvestre.
Aquí t'has acompanyat d'en Santi Balmes.
Sí.
Com ha estat també aquesta tria dels músics que t'acompanyen? Com ha estat això?
Primer, en el cas del Santi, li vaig explicar que volia fer aquest projecte i li vaig demanar si li vindria de gust col·laborar amb alguna cançó. En aquest cas, ell va escollir la cançó. Ell em va dir, ostres, a mi m'agradaria fer Quiero ser silvestre.
Tu, bueno, perfecte, no? Endavant.
Home, evidentment. Esclar, penso que això és el que li dona tot el sentit, no? Que hi hagi hagut, que ell en el seu moment que em va explicar, no? Hòstia, és que jo vaig sentir aquesta cançó per la ràdio i vaig pensar, hòstia, aquest tio m'entén i jo l'entenc a ell, saps? Amb aquesta cançó en concret de Quiero ser silvestre, no? Amb aquest esperit que hi havia al darrere. Aleshores, això és molt bonic, de cop poder-nos trobar, que ell m'ho expliqui i que agafem i diem, anem a cantar-la, però en plan, no costellada, després d'una costellada, que normalment les cançons que es canten acostumen a rebaixar una miqueta la qualitat. Però sí, amb aquesta idea de més lúdica, de despullar-la i de buscar aquesta essència, no? Que en algun moment, doncs, a mi em va motivar a fer la cançó i ell la va captar, no? I de cop fer aquesta trobada lúdica, festiva i enregistrar-ho.
I tu has tingut clar què buscaves amb cada un dels músics amb qui has col·laborat? Has acceptat, diguem, suggeriments? Han pogut aportar, jo sé, la seva creativitat?
Sí, per mi això era l'important, de fet, lo rellevant, perquè, esclar, són cançons que tornar-les a gravar en estudi d'una altra manera no tindria el mateix sentit. Per mi no tindria sentit, perquè, és clar, ja en el seu moment que estava molt més connectat amb aquella idea, amb aquell sentiment, amb aquella emoció, ja ho vaig fer tot el bé que vaig poder. I per tant, ara és aquesta idea de turisme, d'anar a mirar-nos-ho una mica des de fora, oh, que guai, i ja està, i recrear-ho, però no sota el mateix concepte, sinó
t'has deixat portar,
reviure ja aquella cançó des de l'òptica actual. Per tant, la visió del col·laborador, per mi, és el que prioritzo.
És la gràcia, inclús.
És la gràcia, evidentment, sí. Sí, perquè la gent que em segueix i que coneix la cançó ja coneix la cançó original.
I no et feia por que estigués... A vegades passa això amb les versions, de dir, no la toquem, que ja està prou ben feta, que potser el públic la rebi com dient, ui, m'han tocat una cosa que per mi s'agrada, saps?
Jo crec que el fet que sigui en col·laboració...
Està més justificat.
Està més justificat. I li dona aquest interès extra.
Clar, deduïm una cosa, Marc, és bàsica, però ara tu ens ho diràs, perquè que sigui un volum 1, intuïm que vol dir que hi haurà un volum 2, o no?
Sí, és que som molt llestos aquí, a Radio Estel.
Va, abans feien broma, però jo recordo, perdoneu.
No, clar, però entre teories, Marc?
Ei, també molaria, eh? No, volum 1 i ja està, i aquí s'ha acabat.
Jo crec que, si mal no m'erro, el primer disc dels Doctor Calypso es deia volum 1. I no,
sí,
hi
va
haver no hi va haver un volum 2.
Sí, sí. Bueno, sí, també es podria dir grandes èxitos el primer disc que fas a la teva vida. Exacte. I escolta,
antologia.
I tindria el seu ganxo. No es pot negar.
Però en el teu cas és que hi haurà un segon volum, no?
Sí. Continuem. Aquests són els dels enregistraments que hem fet durant el 2021.
Sí.
Ai, perdona, 23. I ara farem els del 2024.
A mi
2024,
també em passa això, Marc. Bueno, ara que heu dit...
Els senars.
No, t'ho juro. És que sí. Tinc com... Dic, però si estem al 2024. Número i quan penso... De, no? És rapidíssimament se'ns en va.
Bueno, jo és que estic amb uns quants anys alhora, eh? Estic fent aquest turisme per la memòria i a vegades no sé en quin any estic.
Escolta, acaba d'aterrar aquest disc repassant els 30 anys de trajectòria de Marc Parrot. Però ja nosaltres et volem preguntar pels concerts, perquè com ens hem d'imaginar, no? Perquè suposo que sortiràs de gira, no?
Sí.
Amb el disc.
Sí.
T'acompanyaran els artistes que t'han acompanyat en el disc? Com seran aquests directes, Marc?
Els directes són un plantejament totalment diferent. Així com té aquesta vessant d'enregistraments que estan fets en vídeo, per cert que no ho he dit, a YouTube hi han els vídeos perquè es pugui veure com hem enregistrat aquestes cançons, que les hem enregistrat en directe i en llocs poc convencionals, no en un estudi, sinó que ja ho veureu.
No has volgut enregistrar a casa teva, llavors?
No ho he volgut enregistrar a l'estudi, perquè és que és un rotllo. Si no sembla...
ja t'hi dediques, ja ho tens vist.
Making off, no? Yeah. I el que volíem era estar, doncs, tranquils, prenent un te o una cerveseta o un vinet i cantant
fantàstic.
Les cançons i buscant
fantàstic.
Que flueixi aquest altre tipus d'art, també, no? I de connexió. I això, evidentment, no era possible portar-ho en directe, i el que he fet és crear un espectacle des de zero amb aquesta premissa d'explicar una història. I aquesta història és, senzillament, el que per mi ha estat construir una carrera com a artista, per mi i per molts altres, segurament, artistes que s'hi pot extrapolar o que ells ho podrien compartir, no? I, per tant, això m'ha portat a fer un espectacle que és, tot i ser un concert, està a cavall entre diferents arts escèniques, no? Té un punt teatral, té un punt de performance, espectacle audiovisual, en el qual jo vaig construint l'escenari, vull dir, quan la gent arriba es troba un escenari buit, sense res muntat, les llums a baix, wow. Llums de treball, i llavors jo vaig muntar l'escenari, monto unes pantalles, cada cop són unes pantalles grans, en les quals vaig recreant diferents escenaris, i amb les quals hi ha una certa interacció en alguns moments. Bueno,
interacció, diguem, musical també, amb les pantalles.
Sí, musical, visual, sobretot.
Però vull dir, sí. Tu arribes a la platea i no veus un...
No veus res.
Una bateria, uns amplificadors... Un...
Evidentment, no.
Ostres.
No hi ha res de res. No, i després ho faig tot jo sol.
Estàs tu sol? Que anava a preguntar, estàs sol?
Sí. De fet, estar sol, quan t'enfrontes, dius, jo vull dedicar-me a la música, vull ser artista, no? Vull ser cantant. Estar sol. Bueno, potser tens un grup, però en el meu cas, estar sol. Llavors, no tens res, has de començar a construir-ho, no? Aprendre... Sí, jo vaig aprendre que era un jack de guitarra, vaig començar cantant, perquè com no sabia tocar res, vaig pensar que cantar era el més fàcil. Com a mínim no et calia la guitarra.
No has de comprar cap instrument.
No has de comprar cap instrument. I clar, imagineu-vos com cantava. Horrible. Però, bueno, ara no canto gaire millor i, hòstia, ja dius, bueno, porto 30 anys i...
Mare Déu.
I de tant en tant em paguen perquè canti. I suposo que es nota tot aquest temps, però aquesta transició i aquesta recerca que hi ha hagut al darrere a partir que em vaig professionalitzar és el que intento que d'una manera implícita es vegin en l'espectacle, no? Llavors és com molt, molt dinàmic, molt distès, tot va canviant en tot moment i és bastant inesperat, molt exigent, per mi...
Per tu mateix estàs sol, clar.
Sí, però de veritat que sembla supersenzill, eh?
I com molt orgànic, no?, pel que dius.
Ho sembla.
O...
És orgànic Perquè hi ha... A veure, hi ha de tot. És que hi ha de tot.
Hi ha
una
de
primera
veure.
Part...
I quan ho podrem començar a veure? Teniu dates ja confirmades o no?
La primera data de la gira ho vam presentar a Vic, a l'Atlàntida, pel Mercat de Música Viva de Vic, i després vam fer un segon concert per acabar de construir l'espectacle. I ara comencem la gira el dia 1 de març, al Teatre Joventut de l'Hospitalet.
Val, 1 de març al Teatre Joventut de l'Hospitalet.
Sí, dins del cicle Berna Sans.
Fantàstic. Doncs ens ho prenem nota i...
Preneu nota, sí.
Clar, i d'aquests 30 anys, perquè Boris diuen ràpid 30 anys al món de la música...
És dificilíssim, eh?
Entenc que el Marc Barrot, tu has vist canviar gairebé molt el món de la música. D'abans, al principi ho deies, no?
Sí.
Ostres, quin és el canvi potser que més t'ha impactat, no? O què és el que ha canviat més per tu, Marc?
Ostres, és que n'he viscut moltíssims. No sé, perquè m'he anat com amullant a tots, no? És quan ho miro en perspectiva que sí que em veig que sóc un dinosaure, que encara no entenc com estic aquí encara, de veritat, no? Perquè tampoc és que amb la meva carrera hagi tingut una cançó que m'hagi mantingut la carrera, perquè moltes vegades tens un superhit i això ja et manté un públic que et va seguint i pot justificar una carrera tan llarga, no? En el meu cas no ho entenc encara.
Home, senyal que són bons discos, Marc, perquè són 30 anys i la gent continua anant als concerts i es mou i compra els discos.
Sí.
Que té molt més mèrit això que viure d'un One Hit Wonder.
No, i això ho agraeixo molt, perquè és... Vull dir, entenc que és una cosa difícil i també és una part que jo m'he adaptat, dient, d'acord, arribo fins aquí, per mi és el que és suficient, perquè ho valoro molt, i ho valoro molt. I aleshores, doncs, bueno... els canvis més grans és que tinc la sensació que estem enfrontats cada dia a un canvi més gran en la indústria de la música. Imagina't si en altres indústries ja ha canviat molt, que si et fixes en el segle passat, grans indústries que han sigut rellevants a nivell mundial han desaparegut, no? De tot tipus, de perfumeria... Si mires aquí, botigues. Sí. O sigui, botigues, que no pot haver una fórmula més senzilla, no?
Exacte.
Colmados grans...
De comerç,
que allò,
no?
Ara els han de protegir. Doncs imagina't la indústria de la música, que amb l'avenç de la tecnologia ha patit una transformació increïble, ja no des dels hàbits de consum i com es distribueix, sinó fins i tot com es fa. No, ara pots fer música sense tenir nocions de música. I aquesta manera de produir música ha generat també fins i tot estils que ara mateix són mainstream. Imagina't els que venim d'una indústria més o menys clàssica, que a veure, jo tampoc sóc tan vell, però clar, vinc d'un moment en què encara amb un èxit podies viure de royalty.
Exacte.
Royalty, ja no
royalty, i del món i també la irrupció de les xarxes socials, vull dir, no? Vull dir que és que, clar, és que estem parlant d'un canvi, no, Marc? Que
de paradigma dubte... absolut.
Exacte, un canvi de paradigma pel que fa a la
i
música.
I això ha motivat un altre model d'artistes. Llavors, això per mi és el més complicat. Això que em preguntaves, per mi és el més complicat, no? Pensar en aquest model d'artista que... Bueno, ja va començar una miqueta amb Operación Triunfo, no? Que el contrast del que per mi era Mick Jagger o David Bowie o Lou Reed, no? Que eren gent com... amb un... que estaven a un altre nivell, no? Que eren...
celebritats...
Però no en aquest sentit de ser famosos, sinó que havien transformat la vida a molts nivells. No només a nivell musical, no? El David Bowie, doncs, amb tota l'època del glam, havia introduït conceptes...
Clar,
i
icònics,
havia trencat,
no?
Sí, estèticament havia sigut una hòstia, o els Sex Pistols, o el que vulguis. De cop a passar que un tio que podia ser un paleta, això li donava valor, no? Amb tots els respectes, però bueno, que de cop el fet de que un cantant fos molt proper li afegia valor, per mi ja va ser una trencada d'esquemes, i això ja fa molts anys. Imagina't ara en el punt en el que està. Això és el que més m'ha costat, no? Pensar que els artistes d'alguna forma hem de fer un esforç extra a molts nivells, extra, vull dir, extra musical.
Clar, més enllà de
extra
la
artístic, sí. Més enllà de la música, per fer un apropament que abans no calia en absolut, al revés. que no era bo perquè no et preservava a tu. Clar. I aquesta confusió entre el que és la persona i l'artista, que és el que passa ara, que m'estic venent jo o estic venent la meva música? Aquest és el tema que a mi em resulta més controvertit. Vaya rotllo us he fotut, eh?
No, no estava escoltant, és interessant.
I a més, jo hi estic bastant d'acord també en aquests termes de... de que ja costa prou, jo què sé, saber tocar la guitarra, saber escriure, inclús en el teu cas, termes de producció, com perquè a sobre has de saber una mica de màrqueting, de publicitat,
sí,
tot plegat. La Mercè parlava abans de la revolució, diguem, tecnològica. Tu també tens un estudi de gravació, ets productor.
Sí.
Ho has notat, això, també? Perquè ara, tu també ho comentaves, potser la gent amb un ordinador a casa, sense saber tocar el piano, es baixa quatre plugins, es munta... 4 singles, sí, i se'ls edita gairebé en qualitat professional.
Sí, sí, clar. Ara hi ha productors de molts tipus. Vull dir, abans un productor era algú que no només tenia associat un coneixement tècnic de la tecnologia del moment i de les orientacions estètiques que podien funcionar i com, sinó que ara... tot aquest coneixement i domini de la tecnologia va per uns altres camins, que és molt més senzill.
Fixa't
que... I, per tant, hi ha una gamma de productors molt més àmplia i de més especialització. De més especialització.
Perdona, Mercè, que...
No, endavant. Ens queden 3-5 minuts, però...
Només pregunta si creus que hi hem perdut en això, perquè jo crec que potser, i no vull semblar molt romàntic i també com molt dinosaure, però hi havia un concepte potser molt més artístic, abans artístic d'artesà, i ara potser és molt més, això, digital en termes pejoratius, si ho podem dir així.
Jo no vull pensar així, perquè no m'aporta res pensar-ho així. Llavors, si no, em quedo fora de joc, ja, saps? Per tant, és una manera més. Ara... com hi ha molta més oferta, molt més espai, és el que està passant en general. Vull dir que al final arribem en el moment en què siguis productor o siguis artista, cada cop som més artistes, cada cop som més productors, i el que més ens cal és més públic, que potser està al futbol i els hauríem
exacte,
de portar cap a concerts ben parits.
Et volíem comentar també, perquè, clar, a l'hora de documentar-nos en la vida de Marc Parrot, Uri, ho hem comentat abans d'entrar, vull dir, és que has fet de tot, vull dir, has compost música per al Club de Super 3, has fet molta televisió, el Xaval de la Peca, Caça al Rock, com dèiem, el Super 3, però deixant de banda aquest món televisiu, també repassant aquests 30 anys de història, Marc, i si hi ha alguna cosa, saps que ara et preguntàvem, no?, què ha canviat, però hi ha alguna cosa en el món de la música que creguis que continua igual, que ha quedat intacta des del primer dia que estàs en aquest món?
L'esperit dels artistes. I això és fantàstic. L'esperit dels artistes, que hi hagi gent que segueixi pensant que això és una manera de créixer personalment, que té aquesta necessitat i que potser d'una altra forma, si no hi haguessin aquests camins, doncs no viuria tan bé o patiria més, tot i que clar, no és un camí fàcil, l'artístic, però és una possibilitat.
Deia, pel que fa al camp de la televisió, Marc, però avui també estem d'enhorabona perquè l'últim projecte de televisió on has treballat és aquesta meravella de sèrie.
Jasmine.
I Jambo.
Si no re mi fa sol la fa. Sèrie preciosa d'animació que ha rebut molts premis internacionals. Com ha estat fer-hi sèrie, a més també de guionista, no, Marc?
Bueno, estava com assessor en les reunions de guió, però no,
bueno,
no soc guionista.
Ja computa. Ja.
No, bueno, l'experiència increïble a tots nivells i també l'acollida que ha tingut, perquè ha sigut a nivell internacional i aleshores això és molt satisfactori, perquè veus que a vegades el llenguatge artístic i estètic pot travessar fronteres, i això sí, és un tòpic, però quan ho vius sempre és bueno, molt satisfactori.
I dona sentit, no? Exacte, no? Quan hi ha aquesta comunió, com
sí,
tu deies.
Jo, és que ni ho espero, eh? Per mi dona sentit que algú pensi que jo puc fer alguna cosa i que jo pugui respondre a aquesta expectativa. Això, en el cas concret, com a professional, això és el que dona sentit, no? I que acabi agafant aquesta idea i agafant aquest encàrrec i fent alguna cosa xulo amb equip. Això m'encanta.
Clar, quan tu parlaves de treballar en equip, també t'agrada treballar pel que fa al sector del públic infantil, perquè vas treure també, ho comentàvem a l'inici, el llibre infantil amb la Eva Armisen, titulat Què m'està passant, no? Sí. Com va ser que està també aquesta col·laboració?
Bueno, vam fer tres, Què m'està passant, tots a taula, i Tinc un paper. Doncs una altra experiència xula, perquè bueno, l'Eva és pintora, en aquest cas va il·lustrar tot això i va ser un projecte que vam agafar com amb molta complicitat i amb molt carinyo i intentant llegar a través de les nostres passions i dels nostres oficis l'amor per certes coses, no? I aquí era també un tema de trobar de quina manera els nens es podien identificar o sentir-se confortables amb la seva manera de ser i entendre una pluralitat en molts aspectes importants, no? Com són les emocions, com són... I que tots van, en certa manera, lligats, com són... Com ens comportem a la taula i com mengem, que també diu molt de nosaltres, o quin paper escollim al final a la vida, no? I en què... I on decidim invertir les nostres expectatives i el nostre esforç i el nostre amor.
Marc, ho hem de deixar aquí.
Vale.
Moltes gràcies.
De res, un plaer.
Ens has fet misteriosament feliços, sens dubte.
Que bé, estem molt a gust, jo també.
En aquesta entrevista, gràcies també a l'Uri Francisco.
Gràcies a tu, Mercè.
I tens un missatge de la veu, anava a dir de la ràdio, però és que és la veu gairebé de Catalunya. Vols escoltar-la?
Esclar.
Mira què et diu.
Marc, sóc la veu dels separadors i els indicatius i aquestes coses que es fan a la ràdio. I vull que sàpigues que cada cop que t'escolto o et veig, em fas misteriosament feliç.
Gràcies, Marc.
Gràcies a vosaltres, de veritat.